Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Després de l'amenaça de Donald Trump de tallar de socarrel les relacions comercials amb Espanya, la Unió Europea ha tancat files amb Pedro Sánchez. El missatge de Brussel·les ha estat clar. Tocar un sol euro de les exportacions espanyoles és enfrontar-se a tot el bloc comunitari. La unitat comercial, per tant, és un fet. El pilar innegociable del projecte comunitari. Aquesta és, sens dubte, una bona notícia i reconforta saber que, almenys en la qüestió comercial, la Unió Europea parla amb un discurs unitari. Ho és sobretot per les empreses espanyoles i catalanes amb interessos també als Estats Units. Però el miratge s'acaba aquí. Quan es tracta de diners i aranzels, la Unió parla amb una sola veu. Però quan saltem a la geopolítica, a la diplomàcia, a la política de seguretat i defensa, Europa continua sent un trencaclosques esquerdat. Tants caps, tants barrets. Tants estats, tants interessos. Aquest seria el resum. I ho comprovem girant la vista també, per exemple, cap a Alemanya. Alemanya s'ha alineat amb Washington i això ha provocat la queixa formal d'Espanya. Mentre que Espanya es manté en la seva oposició a la guerra de l'Iran, Merz s'asseu al costat de Donald Trump, oferint sense reserves les seves bases als avions nord-americans. I França? El discurs de Emmanuel Macron s'ha desmarcat també del seguidisme nord-americà, però ha amenaçat l'Iran si toca els seus aliats i ha tret pit bel·licista oferint el seu programa nuclear com a força de dissuasió als països europeus que així ho desitgin. Un discurs, per tant, militarista, que Espanya resultaria ara mateix impossible. Les principals potències europees estan convençudes que el futur passa pel rearmament i acceptar també que el vell món s'ha esvaït i que les regles del joc ja han canviat. En aquest context, el diàleg té com a principal velador a Europa el govern espanyol. I ahir a la tarda, l'administració nord-americana explicava que Espanya havia flexibilitzat el veto a l'ús de les seves bases militars per les operacions de guerra de l'Iran. Venien a dir que Sánchez s'havia fet enrere davant de la pressió de Trump. El ministre Álvarez sortia al cap de pocs minuts a desmentir-ho. De fet, d'aquí a pocs minuts també serà avui al matí de Catalunya Ràdio. L'objectiu de l'administració de Trump, per tant, és claríssim. Sembrar una guerra de relats per sembrar encara més el dubte. Fer creure a l'opinió pública que la posició del govern espanyol és només postureig. Desacreditar l'adversari que l'ha desafiat. De moment, però, l'executiu espanyol es manté ferm en el seu discurs. Sánchez es veu més vehementment i contundent en contra d'aquesta guerra il·legal que lliuren els Estats Units i Israel. I els esdeveniments marcaran, sens dubte, el desenllaç d'aquesta crisi. De moment, ens deixen una altra fotografia prou nítida del que és la Unió Europea a dia d'avui. Amb una incapacitat alarmant d'alinear els interessos geopolítics dels estats membres, cada capital fa la guerra, mai més ben dit, pel seu propi compte. I en aquest nou desordre mundial, dissenyat per esclafar el feble, aquesta falta de posició comuna, ara mateix, a Europa, és una autèntica debilitat. Una debilitat que el vell continent paga amb la irrellevància creixent en el tauler global del món.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
I a tot això, pendents d'aquest temporal que està afectant Catalunya.
Sí, una llevantada que comença a notar-se. De moment es nota amb vent i amb mala mar, perquè de pluja en tenim molt dispersa i al Pirineu, a l'espera que a partir de mig matí i migdia sí que arribi el gruix d'aquesta precipitació, que pot afectar en qualsevol punt del país, tant avui com demà divendres. Pluges de més de 40-50 litres a moltes zones, però fins a 100 litres en alguns llocs, per exemple, al Coll Sacabra, les Guilleries del Montseny, del Pirineu Oriental, o també a les Terres de l'Ebre es podrien arribar aquestes xifres. La perturbació va acompanyada de pols en suspensió, per tant, tant aquesta pluja com la neu que caigui a partir de 2.000 metres seran en forma de neu. Llavors, el cap de setmana s'obren clarianes, però no fa net, encara hi haurà ruixats, al Pirineu, potser pluja una mica més continuada al sud, ho haurem d'anar seguint.
Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara.
Tot això el dia en què, malauradament, hem d'explicar que entrem en el sisè dia de guerra a l'Orient Mitjà. Sí, continuat els atacs. D'una banda, algunes imatges han mostrat explosions al nord de Teheran, com sentíem. De l'altra, a l'Iran, ha llançat una nova onada d'atacs contra Israel i països del Golf. A Jerusalem han sonat les sirenes per alertar la població que es protegís als refugis antiaeris. I tot i això, el govern israelià té previst rebaixar avui l'estat d'urgència i les empreses que tinguin refugis a prop podran reprendre l'activitat. La guerra es va escampant després que un submarí també nord-americà enfonsés un vaixell iranià davant de Sri Lanka. Les defenses de l'OTAN abatessin també aquest míssil disparat contra Turquia. Teheran, però, ha negat aquest mateix matí haver disparat aquest míssil. Així comença, per tant, el sisè dia de la guerra, un dia en què al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el ministre d'Exteriors espanyol.
La posició del govern d'Espanya se resume en quatre paraules: no a la guerra.
I amb el ministre José Manuel Álvarez comentarem també la posició del govern i de Pedro Sánchez. La seva decisió de no permetre l'ús de les bases militars en territori espanyol el continua enfrontant ara mateix amb Donald Trump. Tot i això, avui la gran pregunta també és si el conflicte s'ha reconduït o no. La Casa Blanca deia que sí. Washington, Oriol Serra?
El govern nord-americà ha canviat el discurs en un marge de poques hores, o potser hi ha hagut un curtcircuit en la comunicació interna. Primer, el secretari del Tresor, Scott Bessent, ha acusat Espanya de posar en perill la vida dels soldats nord-americans entorpint l'operatiu militar. Hores més tard, Caroline Levitt, la portaveu de la Casa Blanca, assegurava que Espanya ha acceptat cooperar amb els Estats Units.
Pel que fa a Espanya, crec que han sentit clarament un missatge d'ahir del president, i tinc entès que les últimes hores han acceptat cooperar amb l'exèrcit dels Estats Units.
La portaveu de Trump no ha explicat els matisos d'aquesta suposada cooperació. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això diu la Casa Blanca, però la Moncloa ho nega. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia.
Avui, de fet, li preguntarem de nou al ministre Álvarez quan hi parlem al matí de Catalunya Ràdio, però el titular d'Exteriors ja ha desmentit que hi hagi hagut una rectificació.
I ho ha desmentit sense embuts de cooperar amb els Estats Units en aquesta guerra. Res, ni ara ni després. No s'ha mogut ni un mil·límetre. Un desmentit clar d'Álvarez, on directament apunta l'administració Trump de mentir, d'inventar-se aquest canvi, escalant un pas més la crisi diplomàtica entre els dos països. Álvarez, a la Serra.
La posició del govern d'Espanya no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o dónde puede venir eso.
Pedro Sánchez ja ho havia deixat clar hores abans. No cooperaran amb una guerra que consideren il·legal, digui el que digui Trump.
No vamos a ser cómplices simplemente por el miedo a las represalias de alguno.
Sánchez ha fet una crida a tornar a la diplomàcia, abandonant aquest front sota el lema del no a la guerra, el que treu la pols 23 anys després.
Gràcies, Tània.
Fins ara.
I en aquest conflicte, Pedro Sánchez també va recollint suports també europeus. El periòdico assegura que, per exemple, que Emmanuel Macron ha trucat al president espanyol per fer-li costat. I això contrasta amb el paperot dels últims dies de l'alemany Friedrich Merz.
En primer lloc, li he dit que Espanya és membre de la Unió Europea. I en aquest sentit, un acord duaner amb els Estats Units només el farem plegats. O no el farem. No és viable tractar malament Espanya. Si assolim un acord compartit, Espanya també en formarà part.
El canceller alemany va fer aquesta defensa després que en la reunió amb Donald Trump no digués res quan el president dels Estats Units carregava contra Espanya. La Moncloa li ha traslladat el malestar per aquell silenci. En tot cas, casualitat o no, aquesta autoesmena de Merz arriba després que Brussel·les tanqués files amb Espanya. Brussel·les, Bruno Fortea.
Com que en temes de comerç els 27 països de la Unió funcionen com un bloc, el comissari europeu d'Indústria, Stéphan Séjourné, diu que si Trump ataca Espanya, en el fons està atacant tots els socis comunitaris.
Cualquier amenaza comercial dirigida a un estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Es competencia de la Unión Europea.
Brussel·les, doncs, podria aplicar represàlies comercials contra Washington a escala europea, tot i que Trump decideixi tallar el comerç només amb Espanya. De moment, la Comissió Europea ja ha dit que està preparada i que, si cal, actuarà per defensar els interessos comercials dels 27. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest conflicte entre Pedro Sánchez i Donald Trump que agafa els dos líders molt condicionats per les respectives polítiques internes. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
I en tots dos casos, les enquestes hi tenen molt a veure.
Sí, molt. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, els 6, 4 de cada 5 espanyols, 4 de cada 5 consideren que Trump és un perill pel món. Amb aquestes xifres i amb la por de la desmobilització de l'esquerra, Sánchez ha tornat a buscar el cos a cos amb Trump, com ja havia fet, per exemple, al voltant de la inversió en defensa.
Respetamos el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, pero nosotros no vamos a hacerlo.
Espanya. Potser els hauríeu de fer fora de l'OTAN.
Aquest era un dels intercanvis, però també hi podem posar aquí les crítiques de Sánchez per la captura de Nicolás Maduro, les intencions de Trump amb Groenlàndia o la guerra de Gaza. Però és que Trump també té qüestions internes.
The United States didn't make the decision here. Benjamin Netanyahu did.
Algunes personalitats del moviment MAGA, com Tucker Carlson, s'han desmarcat de la decisió. Aquí el sentíem dient que els Estats Units s'han afegit a una decisió que ha pres Benjamin Netanyahu. Ara bé, aquesta nit els republicans s'han unit aquesta nit al Senat per tombar una resolució que volien limitar els poders de Trump en aquesta guerra de l'Iran. Sí que és veritat que tres enquestes de les últimes hores, CNN, Reuters i el Washington Post, tres enquestes mostren que la majoria dels nord-americans, en alguns casos fins al 60%, no estan d'acord amb aquesta acció militar a l'Iran.
Sobre aquestes dades i la tensió entre Pedro Sánchez i Donald Trump, comentari de la periodista Pilar Santos.
Pedro Sánchez va optar ahir per plantar cara a Donald Trump. En clau internacional es col·loca al costat de la ONU. En clau interna, el moviment tampoc és menor. Sánchez necessita oxigen polític. Enfrontar-se a un líder que genera un rebuig ampli pot reforçar el seu perfil davant l'electorat progressista. Veurem aquests pròxims dies el CIS i empreses privades preguntant directament per Iran. Però també als Estats Units hi ha sondejos. Una enquesta de la CNN assenyala que el 59% dels nord-americans desaprova els atacs. Si aquesta tendència es consolida, no és descartable que qui acabi modulant el to sigui el mateix Trump. Ell sí que té segur eleccions al novembre.
I per cert, que qui també ha parlat d'aquest escenari és l'escriptor francès Emmanuel Carrère, que ha presentat a Madrid el seu últim llibre, Colhos.
Je trouve en tout cas que l'Espagne...
Considero que, en tot cas, Espanya i Pedro Sánchez tenen un esperit de resistència que és més realista que la resta de països europeus. I penso que això provoca un gran respecte de l'opinió.
I a banda de tot això, com dèiem, la guerra entra en el sisè dia. Els enfrontaments han continuat. Ha sigut aquesta matinada. I sense que n'hagi transcendit el balanç, un dels escenaris que més preocupa és que el conflicte s'escampi. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com ha anat aquesta nit, Jordi?
Doncs mira, et diria que una mica com les altres. Aquí comencem a tenir aquesta sensació de dia de la marmota una mica, perquè aquestes onades de míssils van venint, força esglaonades, a vegades en hores més còmodes, a vegades en plena matinada, i els israelians podríem dir que ja han incorporat aquesta situació a la seva vida quotidiana i, a més, la confiança en el sistema de defensa aèri, que, val a dir, xifres en mà, està funcionant fins i tot millor que en l'anterior guerra, fa que alguns ja els costi cada vegada més baixar els búnkers. A més, una sensació de normalitat que el govern també s'hi ha volgut afegir. Recordem que des d'aquest migdia reduiran algunes restriccions civils que hi havia, sobretot lligades a les concentracions al carrer.
Aquest matí l'Iran ha negat haver disparat cap míssil contra Turquia. És una de les especulacions que hi havia aquest matí. Ahir les bateries antiaèries de l'OTAN van abatre, recordem, un míssil que havia entrat en el seu espai aeri.
Sí, ja sabem que l'Iran està ampliant geogràficament el conflicte des del primer dia i que, a més, la dinàmica, a mesura que aquesta guerra avança, no és que en surtin països, sinó que hi entrin. Ahir Turquia va abatre aquest míssil, com deies, que en principi es podria estar dirigint cap a Xipre. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va sortir en públic a donar una mena d'ultimàtum que no en deixaria passar ni una més. No cal dir que, si Turquia entrés en guerra, aquest conflicte que ja portem dies dient que no té precedents, agafaria una volada de dimensions encara més imprevisibles.
Gràcies, Jordi Brascó. Que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
L'altre símptoma que la guerra s'escampa és que els Estats Units han enfonsat un vaixell militar prop de Sri Lanka. Yesterday...
Ahir, a l'oceà Índic, un submarí nord-americà va enfonsar un vaixell de guerra iranià que pensava que estava segur en aigües internacionals. El vam enfonsar amb un torpede. Va ser una mort silenciosa. El primer vaixell enemic enfonsat amb un torpede des de la Segona Guerra Mundial.
Així en presumia el secretari de Defensa o secretari de Guerra, com en diu ara el Pentàgon. Aquest atac marítim s'afegiria als atacs aeris i també a la possibilitat d'atacs terrestres, Frederic.
Sí, alerta amb això, eh? No serien atacs terrestres de soldats americans ni res, sinó de forces kurdes pro-americanes. Estarien preparant una possible incursió terrestre a l'Iran des de l'Iraq. Hi ha diaris com el New York Times que diuen que la CIA ha donat armes en aquestes forces. Els ha donat armes a les forces kurdes iranianes a l'Iraq en un programa encobert que va començar abans d'aquesta guerra actual. És veritat que la Casa Blanca a les últimes hores ho ha desmentit, però també és veritat que en aquestes últimes hores, aquesta mateixa nit, l'exèrcit iranià ha anunciat anunciat un atac contra aquestes posicions de grups kurds a la zona del Kurdistan iraquià.
I per cert que l'Iraq ha tingut una apagada total.
Sí, el Ministeri d'Electricitat del país ha anunciat que el país ha tingut un tall d'energia complet a totes les províncies. Així ho ha explicat l'Agència Estatal de Notícies de l'Iraq. Les autoritats diuen que no en saben les causes, que ho estan investigant, però l'ambaixada dels Estats Units a Bagdad ha demanat als seus ciutadans que abandonin el país.
Avui el Financial Times també diu que Israel espera encara diverses setmanes de guerra. Com dèiem abans, el govern israelià preveu aixecar parcialment l'estat d'urgència a ciutats com Jerusalem. I fins ahir, bona part de la ciutat estava tancada davant del risc de bombardejos.
No hi ha una única Jerusalem cada dia, tampoc hi és durant la guerra. Jerusalem Est i Oest són dos mons a tocar, però que no tenen res a veure i que reaccionen diferent al conflicte. A la part palestina, gairebé tot obert. La vida més o menys segueix, fins i tot quan sonen les alarmes antiaèries.
Aquí, en general, no tenim infraestructures per a refugis i seguretat, però ens quedem a casa. Sincerament, no estem preparats.
Aquí no tenim refugi, tots ens quedem dins les botigues.
A la part jueva, gairebé tot tancat. I quan sona la sirena, els propietaris dels pocs comerços oberts tanquen i tothom baixa al refugi. Des de Jerusalem, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, diversos catalans continuen atrapats en aquesta zona.
L'Oriol, per exemple, fa dies que és a Abu Dhabi i sembla que ara sí que pot tornar.
Vam decidir anar pel dret i vam anar a l'aeroport. Després de moltes hores batallant, ens han pogut aconseguir posar-nos al vol de Barcelona de les 2:20. Passa que nosaltres, fins que no estiguem dins del vol i volant, tampoc posarem la mà al foc. De moment és la millor notícia que hem tingut en tota tots els dies que portem aquí.
Així ens ha explicat l'Oriol al matí de Catalunya Ràdio. La Generalitat admet que no sap quants catalans estan intentant tornar de la zona afectada pel conflicte. Sí, sabem que les assegurances estan prenent d'alguna manera mesures. Per exemple, el director general de l'asseguradora LATI, Alfonso Calzado, explica que sí que és veritat que han allargat la cobertura de despeses mèdiques.
El que sí que estem fent és cobrir, allargar la cobertura durant 72 hores més del que ja tenen. I si la situació s'allargués més, pues estudiaríem continuar allargant aquesta cobertura de manera gratuïta. I també el que estem fent és per la gent que no pot viatjar, si estem tornant a l'import sencer de l'assegurança de viatge.
I el Ministeri d'Exteriors què diu? Doncs que intenta repatriar els màxims ciutadans espanyols possibles. El ministre Álvarez, amb qui parlarem avui aquí al matí de Catalunya Ràdio, ha anunciat fa poquets minuts que l'arribada a Espanya d'un avió militar amb persones repatriades de l'Orient Mitjà ja s'ha produït.
I després també tenim els efectes econòmics. El Fons Monetari Internacional ha alertat aquest matí de les conseqüències de la guerra en els preus i en els mercats energètics. Ha estat hores després que Vladimir Putin hagi aprofitat les turbulències per amenaçar Europa de tallar-li el subministrament de gas. Moscou, Cristina Solies.
El líder del Kremlin fa servir la inestabilitat de l'energia mundial per pressionar Brussel·les i que repensi la decisió de deixar de comprar gas rus. La Unió Europea té previst tallar-ne del tot les importacions el 2027 i per això Putin no descarta ser ell qui els doni el cop de porta primer.
Potser ara per a nosaltres seria més rendible deixar de subministrar al mercat europeu i entrar en aquests mercats que s'estan obrint i establir-nos-hi.
Putin també ha acusat Ucraïna d'haver comès un acte terrorista atacant un vaixell rus sancionat per la Unió Europea que transportava gas liquat davant les costes de Malta. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui la vicepresidenta Yolanda Díaz es reuneix amb patronal i sindicat.
Justament per valorar quines mesures es poden prendre davant d'aquest conflicte a l'Iran per protegir empreses i consumidors. Entre la pujada de petroli o el gas, ara ho dèiem, i les possibles represàlies de Trump, hi ha sectors que es declaren amoïnats. Per exemple, l'oli. Antoni Galceran, de la Cambra de Comerç de Lleida.
No ha concretat quines mesures comercials pensa adoptar ni en quin termini. Evidentment, això porta preocupació, però crec que hem de ser prudents i esperar i veure fins en quin punt es poden complir les seves amenaces.
Avui a La Vanguardia llegim que el gegant de l'oli Decop ha paralitzat ja una compra dels Estats Units per aquesta amenaça que explicàvem abans de Donald Trump. Seria la primera empresa damnificada pel conflicte.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es. Peugeot.
Al meu pare li he agafat, pel dia del pare, el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, és clar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:19. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corado, Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. A les últimes hores hem conegut la mort d'una altra persona sense llar a Badalona. Des que ha començat l'any ja han perdut la vida a la ciutat tres sense sostres.
Es tracta d'un conegut carnisser de Badalona que fa uns mesos va perdre la feina i es va veure abocat a viure al carrer. Van ser els mateixos veïns que el van trobar a la plaça Elisa Reverter. Segons l'Ajuntament, els serveis socials li feien seguiment i l'home havia rebutjat l'ajuda en diverses ocasions.
L'entitat social Badalona Acull denuncia que el govern de Xavier García Albiol sempre s'excusi en això.
Avisant que no hi ha ni alberg ni centre d'emergència. Al gener ja va morir una altra persona sense llar al carrer Terres i Bages i al febrer una altra al carrer Ferrer Bassa.
I dels tribunals, avui l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, declara com a investigat.
Pel suposat desviament de 4 milions en comissions i intermediacions durant la seva etapa al capdavant del club. Això arran d'una denúncia de la Fiscalia basada en un informe que va encarregar Joan Laporta.
I després també tenim el cas Jubany, que va avançant. L'última novetat és que les notes anònimes que va rebre Helena Jubany mesos abans de morir, no les va escriure Santi La Iglesia, el principal sospitós.
La jutgessa ja té l'informe dels pèrits cal·ligràfics de la Policia Nacional que descarta que La Iglesia escrivís les notes. Fins ara s'havia determinat que un dels anònims que va rebre Jubany l'havia fet Xavi Jiménez, un dels altres investigats, però quedava per determinar l'autoria d'una altra de les notes.
I avui continua la presentació dels pressupostos sense que tinguin encara prou suports.
El Parlament acull les compareixences de la consellera d'Economia, Alicia Romero, o el titular d'Empresa, Miquel Samper, que detallaran els comptes dels seus respectius departaments mentre continua bloquejat el suport d'Esquerra.
Això l'endemà que Artur Mas, l'expresident, confirmés al matí de Catalunya Ràdio que Junts li va proposar formalment ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona, però ho va rebutjar.
Em van oferir formalment poder ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona, sí. Moltes gràcies, però no, no. Jo ara, en aquest moment, no vull tornar a la primera línia de la política i ho podria fer.
L'expresident va aprofitar per fer repàs de la situació del partit, tot i no ser militant de Junts, i creu que sobreviurà, faci el que faci Carles Puigdemont quan torni de l'exili.
Junts tindrà continuïtat més enllà de si el president Puigdemont segueix president el partit o no. Molt dèbil seria Junts si depengués només d'una sola persona. Altra cosa és que en l'esquema actual de Junts té una enorme capacitat de decisió.
Sobre els pressupostos i la legislatura, Catalunya considera que Esquerra hauria d'explicar ja si investir Salvador Illa va ser o no un error.
I es complica el panorama a Extremadura.
Revés a la popular Maria Guardiola, que s'haurà d'esperar per ser investida presidenta. Finalment, Vox hi ha votat en contra i s'ha afegit el rebuig del PSOE i Unides per Extremadura. El fiasco de la candidata del PP activa el rellotge d'una repetició de les eleccions d'aquí dos mesos si no hi ha acord entre l'extrema dreta i els populars.
I us avança Catalunya Ràdio. La DGT només ha registrat a Catalunya 9.000 patinets en el primer mes d'inscripció obligatòria d'aquests vehicles. A tot l'estat se n'han inscrit 61.000. Miquel Jarque.
El registre permet obtenir un adhesiu amb una numeració que, de fet, funciona com una matrícula. Aquesta numeració és alhora imprescindible per obtenir l'assegurança obligatòria. Natàlia Padilla és cap provincial de la DGT a Barcelona.
Porté més de 61.000 vehicles de mobilitat personal enregistrats, i en concret a Catalunya, uns 9.000. Quan es va posar en marxa el registre, vam tenir algun problema informàtic amb la passarel·la de pagament i amb el pes de la foto. He superat aquests dos obstacles, no hi ha cap problema i se'n va registrar.
Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que els metges tornaran a fer vaga el dijous 19 i el divendres 20 de març.
El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat aquestes dues jornades per reclamar millores laborals. Amb aquestes ja seran 9 les aturades des de l'octubre. Aquestes vagues coincideixen amb la convocatòria que hi ha prevista a tot l'estat durant tota la setmana i també amb les aturades que ja han anunciat els mestres.
I l'Hospital Sant Joan de Déu ha implantat el marcapassos més petit del món.
A un nadó prematur que tenia una alteració cardíaca greu, metges de l'hospital amb enginyers d'una empresa farmacèutica van dissenyar aquest diminut aparell tres cops més petit que un marcapassos convencional. Sense aquesta intervenció, la nena hauria mort.
I avui s'acaba el Mobile.
20a edició del Mobile World Congress. Avui sabrem dades oficials de visitants. L'organització confia arribar als 110.000 de l'any passat, que va ser una xifra rècord.
I mentre el Mobile s'acaba a Barcelona, avui a Madrid s'inaugura una nova edició d'Arco, la fira d'art contemporani més important de l'estat. Ahir va obrir portes per als professionals i avui ho farà al públic general. Madrid, Montse Mas.
Galeristes i artistes aprofiten Arco per seguir reclamant la rebaixa de l'IVA a la compravenda d'art. Tot i això, la directora de la fira, Maribel López, preveu una edició tranquil·la i amb bones perspectives.
Les expectatives que tenim són bones.
Bones vol dir que les galeries venguin obres, bones vol dir que ens hi surtin projectes a museus, hem convidat a 200 professionals de tot el món. Realment sí tenim bones expectatives.
Enguany no hi ha obres polèmiques, però sí de gran força, com les de l'afganesa Kubra Khaddem i refugiada a França, que retrata dones poderoses nues per denunciar el seu silenci davant l'opressió de les seves compatriotes a l'Afganistan per part dels talibans. Des de Madrid, Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ja s'ha començat a rodar la tercera temporada de Cites Barcelona.
I 3, 2, 1, acció!
Tindrà 3 episodis gravats en català i en castellà, un que s'emetrà doblat.
Ahir es va fer a la Barceloneta el rodatge d'un dels 4 nous capítols de la sèrie, que compta amb Helena Tarrats, Cristian València, Joan Bosch, Emma Vilarasau o Malena Alterio entre el repartiment. Les protagonistes del capítol en rodatge són la Júlia i la Berta, i les interpreten les actrius Greta Fernández i Daniela Brown.
Doncs el meu personatge, per fer una mica de contrast amb el de la Daniela, està com molt tranquil·la a la vida, improvisant tot molt, deixant-se emportar.
Llavors apareix aquest espíritu libre, però bueno, hi ha una atracció, hi ha molta química entre elles.
Cites Barcelona s'emetrà per 3CAT i Prime Video, i la previsió és que la tercera temporada arribi a les pantalles l'any que ve.
I acabem amb un apunt de música. Tengo una chica y una pistola.
Avui arrenca el Let's Festival de l'Hospitalet del Llobregat, que aquest any arriba al 20è aniversari. Aquesta nit a la Sala Salamandra, 3 concerts en un standstill, Sidoní i Dorian. El primer concert comença a les 8 del vespre.
Són les 8 i 26.
Pluto! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa. El zero a l'esquerra, que no val res. I el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Aquest dijous al Fan Zone ens visiten els germans Espargaró. I també ens acompanyarà l'artista Gerard Quintana. Us hi esperem després del Polònia, al Fan Zone, perquè passen coses, moltes coses.
Fan Zone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El estudio de Del Revés 2 te trae una nueva aventura.
Se llama Hopper.
¿Te imaginas poder comunicarte con el mundo animal? Escucha el sonido de la naturaleza. Pero escucha de verdad.
Los pillaron en la misma madriguera.
No.
Hola, chica.
¡Os entiendo!
Hoppers, de Disney y Pixar, 6 de marzo, solo en cines.
Cataluña Radio.
Aquest migdia a les 11 es proclamen oficialment els candidats a presidir el Barça.
La porta amb 8.000 firmes presentades, Font 5.000, no haurien de tenir cap problema. Marc Siri en va presentar 2.844, 500 més de les que es demanen per passar el tall. De tota manera, Siri ha tingut alguns problemes amb més de 100 firmes que no estaven acompanyades del DNI, i és el precandidat que està més justet d'avals. A les 11 del migdia, la Junta Electoral anuncia oficialment quins són els candidats a les eleccions del 15 de març en un acte presidit pel vicepresident del club, Josep Cubells.
I al Barça se li acumulen les baixes abans de jugar contra l'Athletic Club i el Newcastle.
Koundé i Balde en tenen com a mínim per un mes per lesions musculars, mentre que Lewandowski, amb una protecció a la cara, podria estar a punt per jugar. El Barça confia que estigui obert l'estadi al partit del Sevilla amb 62.000 espectadors el 15 de març. La Real Societat es classifica per la final de Copa, 1-0 davant l'Athletic Club enmig de l'eufòria de l'equip, i Oyarzabal, el jugador de la Real.
Nos hemos tomado muy serio desde el principio y ojalá que la ganemos, joder. Seria un bon
jugat a primera, Rayo 3, Oviedo 0.
El Barça intentarà també trencar aquesta nit la mala ratxa a l'Eurolliga de bàsquet.
Han perdut 4 dels últims 5 partits jugant a la pista del Milà. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
Que ser un poquito más tranquilo, el equipo está un poquito tensionado también, producto de las derrotas, lógicamente, y hay que sacar pronto una victoria y esto nos va a ayudar mucho.
Partit amb transmissió a la Pia al web de Catalunya Ràdio del 3CAT. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu va destituir el tècnic Isaac Fernández, agafa el relleu Pepe Vázquez, i a la penúltima jornada de la Champions d'handbol, Barça-Magdeburg.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es. Peugeot.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern Espanyol. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, buenos días.
¿En qué punto se encuentran las relaciones ahora mismo entre España y Estados Unidos?
En el mismo en el que han estado siempre. Una gran amistad entre el pueblo español y el pueblo norteamericano. Quiero recordar que este año que celebramos el 250 aniversario de su independencia, fuimos uno de los poquísimos países que ayudamos a Estados Unidos a ganar su independencia y a ser el país que es hoy. Tenemos una relación comercial mutuamente beneficiosa, por cierto, más beneficiosa para Estados Unidos que para España, porque tienen un importante superávit, somos uno de los grandes compradores de gas GNL, un intercambio de estudiantes, profesores universitarios de primerísimo nivel. Nuestro idioma, el español, pues es un idioma hablado por millones y millones de ciudadanos de Estados Unidos y el más demandado en las universidades norteamericanas por todos los estudiantes norteamericanos. Y evidentemente somos un aliado absolutamente fiable y garantizamos la seguridad euroatlántica y también lo de los Estados Unidos. Hace muchos años que Estados Unidos puede usar dos bases españolas de soberanía española y tenemos un despliegue histórico en estos momentos en Letonia, en Eslovaquia, en Irak, en Turquía, garantizando la seguridad euroatlántica y por lo tanto también la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, una relación de primer nivel, como no puede ser de otra manera, entre dos grandes aliados.
Voy a preguntarle de otra forma. ¿En qué punto se encuentran las relaciones entre el gobierno español y el gobierno de Donald Trump?
Mire, yo tengo una relación fluida con mi homólogo Marco Rubio. He hablado en muchas ocasiones con él. Hace unos días hablé largo y tendido sobre Venezuela, sobre todo, pero también sobre Gaza y sobre Ucrania. Me invito al Departamento de Estado. Hemos tenido relaciones. He recibido al embajador de Estados Unidos el mismo día que vino al Ministerio de Asuntos Exteriores a presentar copias de estilo y estuve presente cuando entregó cartas credenciales en el encuentro con su majestad el rey. Hay una buena relación.
Ayer por la noche le vimos un poco enfadado con la Casa Blanca al desmentir que había empezado una cooperación militar con Estados Unidos. Con el paso de las horas, de estas horas, ¿tiene alguna idea de por qué lo dijeron?
No tengo la menor idea, solo ellos pueden contestar a esa pregunta. En cualquier caso, lo importante no es por qué lo dijeron, lo importante es cuál es la decisión del gobierno de España, y esa está muy clara.
¿Pero ha hablado o ha podido hablar o pedirá hablar con alguien, con algún representante del gobierno norteamericano?
No tengo que hablar, la decisión es soberana del gobierno de España y no voy a hablar con nadie.
O sea, una crisis como esta no merece que usted llame a consultas al embajador de Estados Unidos.
No lo merece en absoluto. Y no lo voy a hacer, ni tengo planes de hacerlo. Lo importante es dónde se sitúa España. España se sitúa al lado del derecho internacional, al lado de la desescalada, al lado de pedir que se regrese a la mesa de negociación. Y en estos momentos España y Europa, y así lo voy a dejar bien claro hoy, en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea extraordinario que se convoca a mitad de mañana hoy, ese tiene que ser también el papel de Europa. Equilibrar, traer razón. Eso es lo que necesitamos en estos momentos. Y no generar más polémica. Lo que sí, hice dejar claro la posición del gobierno de España, que por otro lado era muy clara y muy nítida.
¿Y España en este sentido está satisfecha con la reacción de Europa ante las amenazas que ha recibido de Trump?
Bueno, la ola de solidaridad y de apoyo, no solo de solidaridad, sino de apoyo, fueron inmediatas y de manera masiva. Hay algunas que son públicas, otras no lo son. Es muy conocida la llamada del presidente de la República Francesa, es conocida la posición pública que le han expresado y reiterado por parte del presidente del Consejo Europeo y de la presidenta de la Comisión, también el vicepresidente de la Comisión Europea, indicando que cualquier ataque comercial a un miembro de la Unión Europea es un ataque a todo el bloque de la Unión Europea. La misma solidaridad que ha expresado España con Dinamarca cuando se ha intentado imponer una coerción arancelaria a aquellos países que estaban desplegando tropas en Groenlandia, por ejemplo, y a Dinamarca para garantizar su soberanía, o la misma solidaridad que está expresando España con Letonia en estos momentos, que donde tenemos un despliegue de tropas importantes que protege a Letonia, pero protege a todos los países del este, incluida, por ejemplo, Alemania. Por lo tanto, bueno, eso es como funciona Europa, es los valores del artículo 2 de los tratados fundacionales de la Unión Europea, y bueno, pues la solidaridad y el apoyo fue total, el público y muchos otros que evidentemente no voy a desvelar, pero que me contactaron tanto al presidente del gobierno como a mí mismo de países de la Unión Europea para decirnos que estaban con nosotros y que ante cualquier eventualidad cerrarían filas sin ninguna duda y como no puede ser de otra manera con nosotros.
Por lo tanto, su sorpresa, digamos, es con Alemania.
Me sorprendió. Me sorprendieron las declaraciones del canciller Merz. Y me sorprendió también el sitio donde las hizo y el contexto en el que se produjo. Alemania es un gran país de la Unión Europea y España siempre ha sido solidario con Alemania. Fuimos enormemente solidarios, por ejemplo, en el momento de la reunificación alemana. Somos muy solidarios con la seguridad de Alemania desplegando nuestras tropas en el flanco oeste, porque la seguridad de Alemania está mucho más amenazada que la de otros países. La solidaridad con Ucrania también beneficia a Alemania. Y sí, me sorprendió. Yo personalmente y este gobierno hemos conocido a tres cancilleres desde que Pedro Sánchez está al frente del gobierno de España, la canciller Merkel, el canciller Scholz y el canciller Merz. Sinceramente, no me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz haciendo declaraciones de ese tipo, mucho menos en ese lugar y en ese contexto. El canciller Merz está al frente ahora de un histórico partido muy europeísta tradicionalmente, que es la CDU. Desde luego, lo que él expresó no fue el espíritu de Konrad Adenauer.
Ministro, ¿por qué le cuesta tanto a Europa tener una única voz y que sea rápida y clara cuando estallan conflictos como el actual?
Tal vez porque tenemos unos mecanismos de decisión que no son los adecuados. La unanimidad no puede ser la forma de decisión para crisis rápida, porque quiere decir que el más lento, el que tiene menos voluntad, es el que marca el ritmo. Y tal vez porque son muchos siglos estableciendo cuáles son los intereses nacionales y poco tiempo estableciendo cuáles son los intereses europeos. Pero yo insisto, los intereses europeos más interesantes, si me lo permite, están en el artículo 2 de los tratados fundacionales. Eso es lo que tenemos que defender ahora. El derecho internacional, los derechos humanos, nuestra democracia, eso es lo que está en juego. El derecho internacional no es una creación teórica para estudiosos, no es una categoría intelectual. Nos protege a todos, nos permite a todos cooperar. Es imposible, imposible gestionar la competición sin cooperación, porque nos llevaría al choque. Y desde luego la disyuntiva en estos momentos está clara, la estamos viendo delante de nuestros ojos. Pues está con el derecho internacional, con los derechos humanos, con el orden internacional basado en reglas, pues está con la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. No creo que queramos volver al mundo de la ley del más fuerte.
El hecho es que vienen tiempos complejos, para la economía seguro, seguramente, para la defensa también. ¿Habrá, ministro, que rearmar España?
Mire, la seguridad no pasa solamente por los tanques, por decirlo de una forma gráfica. hay una parte de la seguridad que se está perfectamente cubierta por el gobierno español. Tenemos en estos momentos un gasto militar incrementado a las necesidades de seguridad de España y a las capacidades que nos pide la OTAN. Pero la seguridad son muchas más cosas. La seguridad es también un mercado de capitales único europeo para garantizar que el dinero europeo financia la innovación y las ideas europeas y no como en estos momentos que está financiando sobre todo las ideas y la innovación de otros países. O tener un mercado digital único para evitar que haya interferencias en nuestras elecciones o que todos los días discursos del odio y desinformación que viene del exterior de Europa nos afecte. Eso es también seguridad. Y seguridad también es seguridad cooperativa, cooperar con otro para hacer más fuerte la relación y evitar el enfrentamiento. Por eso la seguridad es también reforzar el derecho internacional y reforzar aquello que nos cohesiona internamente, que es nuestra democracia.
Pero si me centro en las armas, ¿es compatible el no la guerra con rearmarse?
Y, por supuesto, uno es perfectamente compatible tener un ejército nacional como tiene España, participar en la OTAN, como lo estamos haciendo en estos momentos, garantizando la seguridad euroatlántica, pero decir que los ejércitos no están para realizar acciones agresivas violando el derecho internacional y contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Esos tiempos, al menos en Europa, ya pasaron. Los ejércitos están para mantener la defensa y la disuasión que da seguridad a nuestros ciudadanos. Ese es el ejército europeo del que nosotros hablamos. Cuando nosotros pedimos un ejército europeo y lo reclamamos ahora más que nunca, no es para que Europa sea una potencia agresiva en la mesa de las potencias agresivas, sino precisamente para decirle al mundo entero que Europa está libre de cualquier coerción, porque la disuasión está en nuestras manos.
Ministro, ¿usted cree que estamos ante una guerra larga?
Es imposible saberlo, pero todo apunta a que sí. Los promotores de la guerra lo que están diciendo es que estas operaciones que estamos viendo, solo estas, van a durar semanas. Hemos pasado de días a semanas y, sobre todo, las consecuencias son absolutamente imprevisibles.
Pues seguiremos hablando. Ministro Álvarez, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de març des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
Skoda.
Pare, mira qui et vol felicitar.
Avi, moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dos minuts i seran tres quarts de nou. I en aquest matí, que estem molt pendents també d'aquesta guerra a l'Iran, les últimes hores de l'Iran han negat també haver llançat cap míssil a Turquia. Això mentre els Estats Units esperonen Israel a seguir amb l'atac. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. El secretari de Defensa nord-americà, o com ells li diuen, de guerra, ha trucat al seu homòleg israelià per demanar-li que vagi fins al final en aquesta guerra. No és que Israel necessiti que l'esperonin, però aquest suport infranquejable és or per a Netanyahu. I més si la guerra continua ampliant horitzons. De moment, l'Iran intenta rebaixar tensions amb Turquia i es desmarca del míssil que els turcs van interceptar ahir.
I aquest matí també estem pendents d'un esmorzar informatiu que farà José Luis Rodríguez Zapatero. El sentirem a partir de les 9 del matí, l'expresident espanyol que va treure, recordem, les tropes de l'Iraq. Tania Tapia, Madrid, bon dia.
Sí, bon dia. Presenta la portaveu del govern espanyol, El Masaid, en un moment en què l'executiu de Sánchez ja treballa en preparar mesures per mitigar l'impacte de la guerra si fos necessari. Zapatero no s'ha pronunciat encara sobre la posició del govern de Sánchez i especialment sobre les crítiques del PP, un partit que demana entendre sense condicions amb els Estats Units. I avui podrem sentir dir la seva. Fa 22 anys, l'onada del no a la guerra va empènyer Zapatero a la Moncloa.
I també a Madrid avui s'inaugura oficialment la Fira d'Art d'Arco. Amb mi serà enmig d'aquestes reivindicacions per rebaixar l'IVA al sector. Enviada especial a Madrid, Montse Mas, bon dia.
Bon dia, sí. Segona jornada professional avui amb la inauguració dels Reis i el ministre Urtasun abans que demà s'obren les portes al públic general. L'organització qualifica l'edició de tranquil·la i parla de bones perspectives, però hi ha mala maror per la inacció del govern en la rebaixa de l'IVA i també inquietud per com pot afectar el negoci de l'art al context internacional.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Doncs un dia més amb retards a Rodalies i a l'alta velocitat. Ara mateix a Barcelona, Sants, hi ha 5 trens de Rodalies anunciats amb retards, amb uns endarreriments que van des dels 5 minuts als 45 minuts. Són trens de les línies RG1, R13, R14 i R16. No hi ha afectacions ni al transport metropolità de Barcelona ni als ferrocarrils de la Generalitat.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs mira, per un accident a Alella, circulació avui molt complicada, a la C32, hi ha retenció que comença ara a Cabrera de Mar, direcció Barcelona, també té retenció, però a la Nacional 2, l'alternativa al Masnou, i per un altre accident ara la ronda litoral de Barcelona entre Fòrum i Sant Adrià, en sentit Llobregat, que talla un carril.
I punts taronja.
Els punts habituals d'aquesta hora, en principi, però sense incidències a cap punt, C17 a Paret, Nus de la Trinitat, tots els accessos des del Llobregat, però avui amb cues una mica més curtes que altres dies.
De seguida comentem l'entrevista al ministre d'Exteriors, però què més tenim avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem de l'augment del preu del combustible arran d'aquesta guerra a l'Iran i més enllà del conflicte a l'Orient Mitjà, conversarem amb Laura Vega, portaveu de la CUP al Parlament. Entrevistarem també Antonio Sanz Fuentes, autor del llibre Diario de un criminólogo incomprendido, i com cada dijous a Taverna, avui parlarem de biquinis i de restaurants clàssics.
Avui a l'Àgora, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Jofre Llombart i Anna Grau.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, estem pendents d'aquesta llevantada. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, sí, llevantada amb tot el que comporta, amb pluja, vent i mala mar i amb els avisos de situació meteorològica de perill corresponents. Precaució, doncs, en aquest sentit. De moment la pluja discreta, tenim 4 gotes repartides aquí i allà, a l'espera que a partir de mig matí, migdia, arribi el gruix del temporal de pluja que afectarà a tot Catalunya, tota Catalunya. Les pluges més abundants entre avui i demà cauran al nord-est, Girona, Barcelona, però també moltes comarques de Tarragona poden arribar fins als 100 litres per metre quadrat. Amb vent, sobretot a la costa, mala mar, onades de 2 a 3 metres d'altura, i neu a partir de 2.000 metres. Tant la pluja com la neu també aniran acompanyades de fang, perquè hi ha molta pols en suspensió. I el cap de setmana no fa net. Encara hi haurà ruixats aquí i allà, però en general el temporal afluixa.
Quan el sol apreta, la butxaca s'engreixa. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, fa emocionar el públic amb la seva gestualitat corporal, era commou. Avui dijous, un Enigmàrius matemàtic, l'operador matemàtic del millor striptease de 8 lletres. L'operador matemàtic del millor striptease. 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Setmana Santa ja ho tenim a la cantonada. I amb viatges al Corte Inglés ho tindràs ben fàcil. Reserva ara fins a un 50% de descompte a les vacances a les costes, illes, al Carib, Europa, en creuer... Tu tries. I els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Últims dies per reservar. Consulta'n les condicions. Fes que Setmana Santa se't faci realitat amb viatges al Corte Inglés.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Eufòria, el ritme no para.
Avui veniu!
confortats, eh?
Arriba la gala del relleu. Un concursant marxarà i un dels expulsats tornarà. Ja podeu votar a les xarxes socials d'Eufòria.
Podeu votar cada dia de la setmana.
Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal Explosiu Digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Segurament anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Milà a Barça. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Jofre Llombart, el director de Delfi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós i l'advocat Ignacio Rigau.
I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs avui poca cosa, els hem fet entrar una mica més tard, però estàvem ben atents aquí al vestíbul escoltant el ministre Álvarez, disposats a comentar ara tot el que ens ha dit.
Doncs ara entrarem en detall del que ha dit el ministre Álvarez al matí de Catalunya Ràdio. Cada entrada acaba de descartar en aquest programa que Espanya tingui la voluntat d'escalar la crisi amb els Estats Units.
No tengo que hablar, la decisión es soberana del gobierno de España y no voy a hablar con nadie.
O sea, una crisis como esta no merece que usted llame a consultas al embajador de Estados Unidos.
No lo merece en absoluto. Y no lo voy a hacer ni tengo planes de hacerlo. Lo importante es dónde se sitúa España. España se sitúa al lado del derecho internacional, al lado de la desescalada, al lado de pedir que se regrese a la mesa de negociación.
Un ministre Álvarez que també sobre el suport del canceller alemany Friedrich Merz a les pressions de Trump perquè Espanya augmenti la despesa militar ha expressat durant la seva visita de la Casa Blanca, el cap de la diplomàcia espanyola s'ha mostrat sorprès.
Me sorprendieron las declaraciones del canciller Merz y me sorprendió también el sitio donde las hizo. Y el contexto en el que se produjo. Alemania es un gran país de la Unión Europea y España siempre ha sido solidario con Alemania. Fuimos enormemente solidarios, por ejemplo, en el momento de la reunificación alemana.
En aquest sentit, Álvarez referma la postura d'Espanya i de la Unió Europea al costat de la legalitat, diu, internacional.
España se sitúa al lado del derecho internacional, al lado de la desescalada, al lado de pedir que se regrese a la mesa de negociación. Y en estos momentos España y Europa, y así lo voy a dejar bien claro hoy en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea extraordinario que se convoca a mitad de mañana hoy, ese tiene que ser también el papel de Europa, equilibrar.
Y sobre la necesidad que la Unión Europea es doti d'unes forces armadas, deia això.
Los ejércitos están para mantener la defensa y la disuasión que da seguridad a nuestros ciudadanos. Ese es el ejército europeo del que nosotros hablamos. Cuando nosotros pedimos un ejército europeo y lo reclamamos ahora más que nunca, no es para que Europa sea una potencia agresiva en la mesa de las potencias agresivas, sino precisamente para decirle al mundo entero que Europa está libre de cualquier coerción, porque la disuasión está en nuestras manos.
Finalment, Álvarez també s'ha mostrat convençut que la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran tot apunta que serà llarga.
Es imposible saberlo, pero todo apunta a que sí. Los promotores de la guerra lo que están diciendo es que estas operaciones que estamos viendo, solo estas, van a durar semanas. Hemos pasado de días a semanas y, sobre todo, las consecuencias son absolutamente imprevisibles.
Doncs així estan les coses en aquesta sisena nit de guerra que hem explicat també avui aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Joan Puigcercós, com ho veus tot plegat?
Jo veig i constato que el desastre de la Unió Europea, no? Perquè, és a dir, sempre hem pensat que la Unió Europea, com ha dit el ministre Álvarez, seria un element d'equilibri internacional, perquè sempre hem venut que era el bressol de la democràcia, dels drets humans, de la il·lustració, i aquí hem vist que la Unió Europea, aquí no hi ha cap direcció unificada, tothom va per on pot, uns pressionant els altres, i això et dona mostres de que aquesta idea a vegades de que la Unió Europea tingui un exèrcit prop d'intervenció que pugui donar defensa comuna és una quimera, és a dir, cada estat té els seus interessos i no hi ha cap voluntat de treballar unitàriament, cosa que afableix terriblement i dona encara més joc a Trump, dona més joc a la Xina i dona més joc a, en aquest cas, a Rússia, no? Això és un desastre, la intervenció de Trump. I jo crec que el senyor Sánchez, doncs, diu, s'han posat al costat del dret internacional, evidentment, sí. I sí, sí, i això pot tenir conseqüències. És possible, coneguem com funciona Trump, però repeteixo, és a dir, quan ara diuen des del govern espanyol de no tenen cap problema perquè estem dins el paquet de la Unió Europea amb els tractes comercials dels Estats Units, ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè la Unió Europea, com demostra...
La norma no existeix.
És una esquerda permanent, és a dir, és lamentable, perquè el que ens donaria força i ens faria ser tenir potència i capacitat internacional és una Unió Europea cohesionada amb una sola veu, no? No és possible.
Ignacio.
Mira, jo crec que el govern Sánchez, en concret ara el ministre Álvarez, són els últims en arribar a una conclusió que altres governs occidentals, podríem dir, o fins i tot de l'OCDE o del nord global, hi han arribat, que és que el govern o l'ordre basat en normes, que és en el que confiaven fins ara, ha canviat dràsticament. Per què? Perquè el gran executor de l'ordre mundial basat en normes, que era els Estats Units, ja no li interessa respectar aquelles normes, ja no li interessa autolimitar-se amb aquelles normes. I ara estem tornant a aquest món que se li ha dit multipolar o se li ha dit d'esferes d'influència, on tenim diferents hegemons, diferents superpotències que influeixen d'acord als seus beneficis i als seus propis interessos. Un món que, de fet, ja porta existint des dels anys 50, des després de la Segona Guerra Mundial. El que passa és que teníem una superpotència, que era l'americana, que va imposar la Pax Americana i que va imposar, de fet, l'anomenat Consens de Washington, on tot s'havia d'assemblar als Estats Units. I els Estats Units creava, finançava, donava suport i obeïa a institucions internacionals perquè li anava bé crear un món basat en normes. Ara, què ha succeït? Que apareixen diferents potències, ja sigui apareixen, es consoliden diferents potències, ja sigui la Xina, ja sigui Rússia, ja sigui l'Iran, ja sigui Turquia, ja sigui el propi Estats Units, i els Estats Units diuen doncs ara hem de començar a actuar amb els nostres interessos, i això ja s'albirava amb George Bush, amb George W. Bush. Què han fet els governs amb un canvi radical o amb, en el fons, la culminació d'aquest procediment de desconfiança de la norma internacional? Doncs Canadà, com deia, o Itàlia, o França, o les altres magistratures europees diuen, doncs el que hem de fer és arrimar-nos a la potència que fins ara ens pot ajudar més, o almenys que és més propera a nosaltres, i que és els Estats Units. I això és el que hauria de fer un govern intel·ligent. Pedro Sánchez s'ha quedat absolutament sol defensant una postura que no defensa ningú, que no es pot defensar ningú, que només és trobada amb desconfiança i que no aporta cap tipus de solució. I aquest és, en el fons, el problema que hem tingut tradicionalment, o almenys des de Felipe González, amb els governs socialistes, que no entenen que la posició avui estratègica per a Espanya i per a Europa és l'atlantisme. I l'atlantisme passa per, sí, postrar-se de tant en tant als Estats Units.
Bueno, Felipe González va ser qui va entrar a Espanya a l'OTAN, eh? Vull dir que...
No, des de.
Ah, val.
Esclòs, Felipe.
Sí, perdona, disculpa. No, aquí hi ha una qüestió. Si ja tenia dubtes de si la posició de Pedro Sánchez tan beligerant era per una qüestió interna política per recollir vots... Quan va dir ahir allò de no a la guerra, ja se'n van passar tots els dubtes, perquè efectivament va passar per davant aquest no a la guerra. Per què dic això? Perquè ara el ministre Álvarez parlava de legalitat internacional. Moltes vegades la legalitat internacional i el no a la guerra són incompatibles. Ara mateix a Europa i a Espanya, amb tancs, amb helicòpters, amb soldats, està en guerra a Ucraïna, ajudant Ucraïna, perquè considera que és justa la causa europea d'ajudar Ucraïna en contra de Rússia. Perfecte. I, a més, està fet en termes de legalitat internacional. Tota la legalitat internacional que pugui resumir el tema, no? El conflicte. Però la Unió Europea decideix, amb aquests mecanismes que ha denunciat el ministre Álvarez, que són tan i tan lents i tan inflexibles de la unanimitat, la Unió Europea decideix que es posiciona a favor d'Ucraïna. Amb algunes excepcions, amb Hongria, etc. Però... I què passa? Aleshores, no a la guerra o sí a la guerra, ajudem Ucraïna o no ajudem Ucraïna. Per tant, aquest eslògan de no a la guerra a vegades és això, un eslògan que darrere té molts matisos. I una última cosa, hi va haver un temps en què els Estats Units es podien guanyar unes eleccions per un bombardeig. Van malament les enquestes, bombardejo això, aquest país, i guanya les eleccions. Aquest temps, quan parlaves tu, Ricard, que les normes, certes normes i certes lleis internacionals han canviat, una de les que ha saltat pels aires és exactament això. Per primera vegada en molt de temps, als Estats Units, el president pot perdre unes eleccions per qüestions internes, malgrat el que estigui fent externament. De fet, en aquestes enquestes de popularitat, l'únic que li aproven és el front internacional, de que vostè derroti a Maduros, a Irans, etc, etc. Però malgrat això, com que la situació país endins està tan malament i l'està gestionant tan malament, pot perdre les eleccions. És just el contrari del que li pot passar a Pedro Sánchez, que internament no se'n surt, però l'única escletxa per la qual pot recuperar vot aglutinant el vot de l'esquerra cap a l'esquerra és fent-se com el principal heroi anti-Donald Trump. I pel front internacional, Pedro Sánchez sí que pot rescatar algun vot.